a ritme de 2x4, l'havanera, cant d'anada i tornada.
Entrevistes, activitats, històries del mar descrites i cantades.
El programa de cant de taverna i el mar, dirigit i presentat per Lluís Sarriera i Ramon Soto.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts de nou a la sintonia del programa A ritme de 2x4. Un programa especialment fet per tu i pensat pels aimants del gènere de l'havanera i el cant de taverna.
El cant de taverna i la cançó marinera a Ràdio Calella Televisió.
Tots els dijous a les 9 del vespre i els dissabtes a 12 a 1 a Ràdio Calella Televisió en el 107.9 de la FM. I tot això amb l'ajut, com no, de l'equip tècnic de Ràdio Calella Televisió. A ritme de 2x4 és una producció de l'Associació Foment de l'Havanera de Calella.
Des del far de Calella veig el mar i escolto A ritme de 2x4.
I també cal recordar-vos, com sempre, que aquest programa el podeu localitzar i escoltar per internet en els www.radiocalellatv.cat i també en el dial del 107.9 de la FM. Podeu contactar també amb nosaltres, si més no, per desitjar-nos uns bons Nadals o per si voleu saber l'adreça per enviar-nos uns torronets o alguna cosa, doncs en el radio@ritmede2x4.cat. I per més informació sobre el que pugui sortir de cantades havaneres d'aquí fins a cap d'any o una mica més, ja i enfilant ja al començament de l'any 2026, podeu visitar el perfil de la Maria José Bultó en el Facebook, on hi trobareu fotos i vídeos, com és natural, de les cantades aquest estiu passat, que ja està molt lluny, i aquest estiu està molt lluny.
I d'aquesta tardor, i aquest també, hivern, perquè
se'n
fan més que mai aquest
sí,
any.
Sí, també. Hi ha força moviment, així com informació detallada dels indrets on es fan havaneres, com no. I ara, com no, l'entrevista.
L'entrevista i el personatge.
Bé, amics, avui tenim en Miquel Pagès, nascut a Serinyà. Tenim un llarg explicació de la teva persona, perquè parlant amb el Ramon, que quan em va proposar que vinguessis aquí al programa, clar, nosaltres tenim el programa que és per gent de Vareres, sí. Com és natural. Per això
normalment,
no? Tot i que a vegades també ha vingut gent que no té res a veure amb les havaneres, però que té a veure amb alguna cosa entremig, no? I, clar, al dir-me que era un camioner de professor, de professió, jo vaig pensar, i què té a veure això? Què té a veure això? I, clar, em vaig quedar parat, no?
Pensaves, ja sé que pensaves, aquest s'ha fotut un carajello de ro, no vés a saber.
O varios.
O varios,
no? O potser ha vingut una mica així content d'allà a Borrassà, que és d'on ve sempre.
Sempre aquí. Vinc content. Quan vinc a fer content. El programa, sempre vinc molt content.
Bé, diguem que sí que té a veure, i ho veureu en el transcurs de l'entrevista, amables oïdors, escoltareu el per què, no? La vida ha transcorregut des de la seva residència oficial, que és a Banyoles, i arreu d'Europa i part d'Àfrica. Va començar a treballar des de molt jove fins que va decidir dedicar-se al món del transport internacional. No al món de l'havanera, al món del transport internacional. Més popularment conegut amb allò que en dèiem abans, els TIR, no? Perquè darrere portaven una placa que ho posava TIR, no? TIR. No sabíem què volia dir, això.
Bueno, qui té punteria a vegades pensaria, ostres, pues mira, ara que passa per aquí, patapam.
Patapam, fota-li un tir.
No va per aquí.
Que després ens van dir que es deia tret.
Sí,
però quan érem petits eren tirs. Fota-li un tiro, amb aquest comboi, no?
Sí.
Comboi, no cowboy, comboi. Bé, va treballar amb l'empresa barcelonina de transport internacional Coma i Ribes, a nivell internacional amb distribuïdores de diferents països. En Miquel, amb la seva feina i el seu esforç, ha sigut propietari del seu camió, com molts, com a eina de treball. Les marques del camió que ha tingut van ser tres de les més professionals del mercat, que a molts us sonaran, l'Escània, no? Qui no ha tingut una Escània a darrere del 600 o del 850 a darrere emprenyant?
Bueno, quan fèiem la col·lecció d'aquells autobusos i aquestes marques no hi eren.
No?
Nosaltres era...
Autobusos no.
Mercedes, i camions,
Ebro,
no? Mercedes, Ebro, Pegaso...
Barreiros, no? Abans, antigament.
Barreiros i tal.
Sala,
aquests noms ara...
Nazar.
Sí, aquests noms ara ja són dels, de juguetos o coses així, ja de... companyies de joguets que ja són més professionals i més d'ara.
Clar, llavors, en aquella època amb el Joan i en Miquel es barrejaven, l'Escània aquesta, doncs, sí, i qui no coneix el Man i el Nof? Escolta, és el que jo deia, eh? Moltes vegades havia tingut un d'aquests darrere meu, eh? Tenia impressió, eh? Tenia impressió veure allò tan gros, eh? Bé, dedicant-nos al transport internacional plenament suposa que pràcticament és incompatible amb tenir una família al teu càrrec.
Efectivament.
Com és això? Per què?
Perquè
abans era tan complet.
És imprevisible,
sí?
Perquè, esclar, es fan molts quilòmetres, i llavors fer tants quilòmetres, doncs no saps mai com tornaràs. Després, esclar, si tens gent que t'espera aquí... jo això ho tinc claríssim, en el meu cas ho tinc claríssim. Tens molta més llibertat, vas molt més relaxat, perquè, esclar, si te'n vas... un camió no és un cotxe, esclar, hi ha uns horaris, ja s'han de seguir unes regles que hi ha del transport internacional. Abans hi havia les aduanes.
Abans era tan complicat com ara, això del transport?
Bueno, sí, perquè hi havia les aduanes.
Ja, per exemple, aquests moments de descans i tot això abans...
No, abans passaven una mica més per alt, això, vull dir que poder s'entenia més bé, no n'hi havia tants de camions com ara, perquè ara actualment és que jo crec que n'hi ha un excés, pel meu punt de vista, però vull dir, abans ens coneixia molt, la gent que corria, més o menys, inclús de per aquí a la zona del Maresme n'hi havia uns quants, aquí a la zona de Pineda i això que rebraven amb la flor i això... I bé, doncs, no sé, arribaves a un punt de mira, que hi ha fulano allà aquí. En canvi, ara això és totalment... I ara, jo sempre dic que abans els camions eren més dolents, però la feina era més bona. Ja. En canvi, ara els camions són més bons, però la feina és més dolenta.
I perquè ara són molt
perquè
bons.
Perquè ara no es necessita pràcticament, entre que ara agafes un mòbil i li expliques alguna cosa i li ensenyes el que d'allò, abans havies de saber idiomes, algun idioma com a mínim mastegar-lo una mica. Mm-hmm. Perquè, esclar, si no sabies això, doncs et trobaves que anaves en un lloc i no sabies res. No hi havia el GPS, tu anaves, et deia, mira, tu vas a Duisburgerstrasse, per exemple, per posar un nom, no?
Sí.
I, bueno, més o menys havies de fer idea, Duisburgerstrasse, què vol dir? Doncs és la carretera que va a Duisburg, no? Més o menys. I ja tenies una orientació. I havia, això passava molt de puestos, eh? Per exemple, a Polònia hi havia l'Ulitsa, que encara si veia un camió de Polònia, però que posa Ul, Ulitsa vol dir la carretera de tal poble, no? Per exemple, Chinska Ulista, vol dir que era la carretera que anava a l'Exna. Això,
sempre t'has dedicat a l'internacional, sempre?
No, jo vaig estar una temporada vaig tenir un taller mecànic, també, i després al final, com que allò no va anar bé, doncs em vaig dedicar a això ja, perquè de fet era el que m'agradava a mi, perquè a mi el que m'agradava no era el transport, i vaig dir-ho ben clar, això. A mi el que m'agrada molt és viatjar, i conèixer coses, i costums de la gent, i aquestes coses, i amb això tens l'oportunitat de... Hi ha hagut un ministre que ho deia, que diu que el camioners eren els turistes pagats, doncs bueno, potser sí.
Ara, jo no conec gaire aquest sector, no? Però veig que va tot com molt programat, no? Vull dir que les sortides, les entregues... Ara, per exemple, el control de duana sembla ser que és diferent, no? Però antigament, el fet, això que deies de tanta dedicació, és a dir, que tu et vas centrar... totalment aquesta feina, sobretot sent autopatró. Tu, si no treballaves, no cobraves. Tu no...
Això és un avantatge. Això és un avantatge, perquè no hi ha ningú que pugui reclamar res, com que no cobres.
Clar.
En canvi, si treballes en una empresa, diran, escolta, que jo tinc que pagar això, però si no cobres, doncs... Bueno, o sigui, és de mirar la cosa positiva sempre, no? Ja.
No, però ho dic en el sentit, de que, bueno, vull dir, tu has fet tirades, transports molt llargs, no?
Llar,
que estàs dient,
sí.
Estàs parlant pràcticament de
jo
tot Europa.
Tot el que ha sortit, bueno, primer mirant els preus, esclar, lògicament, perquè és de mirar els preus, però vull dir, mentre estàs de viatge, pues, com més llarg, més tranquil vas, perquè, esclar, després vol dir que tu t'ho montes tu de la manera que... Ara amb el mòbil cada vegada costa més, perquè t'estan trucant, que si cap on passes, cap aquí, cap allà...
I a vegades hi ha més control, no?
Sí, a vegades m'havien trucat i... On t'estàs? Dic, doncs mira, una hora més enllà, d'allà on m'has trucat abans.
Ja.
80 o 90 quilòmetres més endavant.
Ho dic en el sentit de perquè a vegades un viatge, tu el programes, tu saps que has d'anar allà i tal, però bueno, la carretera passa amb moltes coses, no? Vull dir, des d'accidents, bueno, averies... a 50.000 coses que passen a les carreteres, no? Els pagesos francesos, per dir alguna cosa, Vull dir, i clar, tot això fa que després les entregues tampoc, tal com les programes a vegades, i no t'has trobat a vegades d'arribar a alguna empresa o alguna cosa i tenir que esperar a que obrissin, que passés el cap de setmana i tu tenir que esperar per descarregar el camió?
Oh, i tant, moltes vegades, Inclús ara, últimament, ara, un supermercat i això que havia anat, pues, si no arribaves a l'hora, o rendezvous, que diuen els francesos, si no arribaves al rendezvous, pues, potser et deixaven pel final del dia o per l'endemà. Per exemple, et deia, tu tenies un rendezvous, el que diguem ara, no? Per exemple, ara a l'estiu, pues, hi ha molt de trànsit, de nord a sud, diguéssim, no? Tots sí. Van a buscar el mar, no? Mm-hmm. Inclús a França hi havia ulleteus que deia Roler, Dussemang, i si va pas a voparer la mer. El mar no s'evaporarà pas, vull dir, ja, un poc ja. A poc, no? Vull dir, ja. Va, perquè anaven, encara a França hi ha tres autopistes que pugen a món, uh-huh. Hi ha aquesta de Millau, famosa, del pont de Millau, uh-huh. I abans només hi havia la de Lyon i la de Bordeaux, de Bordeaux, que pujaven
una,
cap a París.
Una cada cantó.
En canvi, ara hi ha la de Limoges i, la de, uh-huh. I tot això van planes, perquè baixen.
Bueno, bé, amics, estem parlant amb el Miquel, però tota aquesta introducció que hem estat fent pel seu àmbit professional, que era el de transport, és perquè hi ha un fons, que és que ell s'entretenia en els moments de llargues curses, llargs recorreguts,
sí.
S'entretenia escoltant havaneres. Les podia escoltar sevillanes, per exemple, o podia escoltar un altre sardanes, per exemple. No, ell tenia, ja l'havanera la tenia en el cervell. Escoltava havaneres i a més les cantava.
Les cantava, aquí és el que és.
Llavors, aquest és el motiu de per què el tenim aquí a la nostra entrevista, bàsicament. Tu, a veure, ara la pregunta que et faré és aquella del milió, que en diuen, eh? Quina és l'havanera que t'agrada més?
L'havanera que m'agrada més?
Ara t'ho he fotut difícil, eh?
Sí, és difícil. Per exemple, ara, el que m'agrada molt, que he conegut últimament, és Vestida de nit, és molt maca. O la Barca Xica, n'he conegut unes quantes, inclús aquesta.
Vas pel clàssic.
Sí, bueno, és que és clar. Jo, de fet, la meva... Jo pràcticament en tinc de molts, tinc del peix fregit, comprava compacts, no?, i ho tenia allà, i a vegades pensava, bueno, vas d'anar escoltant, doncs ho memoritzes, no?, igual que moltes cançons, no? O sigui, jo música en general m'agrada tot, eh? El que passa que l'havanera, com que la tenia més propera, potser d'aquí, no? Vull dir, havia anat a Calella a Palafrugell al principi, que llavors podies aparcar pràcticament a la plaça, quan ja teníeu 127 i anaves a Calella, que ja feia... Sí, esclar, però estem parlant d'anys. I jo havia anat i aparcaves pràcticament...
Els anys 70.
Sí, exactament. Sí, vaig comprar el cotxe, vaig comprar en 127 o en 74. I esclar, doncs en aquella època anaves allà, no sé si seria 75 perquè fa molts anys que fan les havaneres de Calella, però no hi havia boques ara, que arribaven cotxes ara arriben a Tamariu, com vas allà, i esclar, ja últimament no hi havia anat tant, però vull dir, sempre més o menys m'han agradat, vull dir, el meu avi, totes aquestes,
això, i quan anaves a Calella, anaves exclusivament a sentir les havaneres, bueno, o també t'anaves a alguna guingueta d'aquelles que
també,
hi havia per
també.
Allà?
Home, també, s'ha de fer tot, esclar, la vida s'ha de fer tot, és complert. I després anàvem a la Gruta, una discoteca que hi havia a Palafrugell, i el Gabriel, eren discoteques d'aquella època, aquella època n'hi havia per triar i remenar discoteques. I bueno, ens ho passàvem bé, eh? I és que és,
però tu, a més de... Ui, ara tinc... Perdoneu. Tu, a més del món de l'havanera, també hi ha un altre vessant musical que també t'ha interessat molt, Lídia. En època de vacances, quan descansaves, també a tu també t'agrada molt la muntanya.
Molt.
I has
molt.
Viscut també de molt a prop la música tradicional que es fa a muntanya, no?
Sí,
també.
Sí, i tant, sí. I tenia amics allà, vull dir que sí. Com malauradament, d'aquest conjunt, els fundadors, hi havia un que es deia Surti com sortia, que feien, era literal, sortia com sortia, la música. Hi havia Vatrini Travé, hi havia en Josep Garcia, que hi deien en Dallon Jaumet de Tuixent, i un que hi deien el Ferrer d'Auquer, que era d'Auquer foradat, a la vora d'allò. I bueno, inclús us varen filmar i tot una vegada amb en Artur Blasco, que era, aquest era el que porta de d'Arsegel, que fa el festival aquell, sí, aquest home no sé si s'havia reconegut o no, però vull dir que ha fet una labor molt maca allà. Hi ha cançó molt maca d'aquí del Pirineu, eh? Vull dir, un vídeo amb aquest de Lleida i això, vull dir, bueno, també m'agradava molt l'acordió i això, hi ha molt d'acordió allà, vull dir, que passa que hi ha cançons que ara actualment segurament que passarien per masclistes, per sexistes, per tot, eh? Perquè esclar, eren aquelles cançons que cantaven la gent de pagès,
gent
i,
de poble,
i carboners, de i bueno, que, clar, això, aquest tipus de... Clar, que ell tens un acordió, una persona, jo ho vaig comprovar allà, aquell poblets de muntanya, l'única distracció que tenien és quan pujava un acordionista, que segurament que no feia cap nota bé, però allà la gent ballava, clar, feia aquells balsets, allò, aquelles coses així, eh? Vull dir que...
Bueno, amb aquells, ah, aquells acordions diatònics,
sí,
que la veritat costa molt de tocar.
Sí.
I costa molt de que soni bé.
De que soni bé, no.
Ara encara hi ha...
De la teva estada, quan baixaves a la Costa Brava, dius que l'ella així, tu has conegut grups importants del món de l'havanera, i per exemple, tu recordo que em parlaves d'Oreig de Mar.
Sí, sí, personalment no sé com ho he conegut a grups, però sí, la gent personalment no... Ara, de vista, mira, no fa pas molt que hi havia el Porbó a Roses, i estàvem dinant allà, i estaven els del Porbó allà, allà dinant, ai, estàvem sopant. I amb ella, mira, estàvem allà sopant i vaig dir, no la tenim pa pressa perquè el cantant sonen aquí. I us hi vaig dir, digue que sols els de Porbó. Diu, sí, sí. Però vull dir, no us reconec allò de dir... De...
Personalment.
Personalment.
Bueno, però sí que ha seguit la seva trajectòria.
El pescador de l'escola, vull dir, el pescador de l'escola mateix, amb aquelles camisetes de, així de ratlles i això. Però vull dir, no, personalment no us conec, vull dir, no... No,
però en canvi...
Una persona d'en Jaume Garbolada de Banyoles,
sí,
sí,
home, tant,
Jaume Garbolada,
sí, sí.
Inclús a vegades quan anem per ahí em diu, vols pujar a cantar? I bueno, havia afegit a vegades, bé o malament, perquè ara ha fet un conjunt que es diu la Vela Blanca, que hi ha una noia, una coordinista molt bona, i ho fan molt bé, trobo jo. I ell és un cantant que és molt complet, vull dir que és... Cap canta, per exemple, de Louis Armstrong, canta com aquella veu trencada, no? Allò, ho sap fer-ho bé, ens coneixem, en Jaume encara a vegades m'envia coses com va...
Amb en Jaume cantava a l'altre grup que tenia en Jaume, havia cantat l'Ernest Ollero, que és el nou tenor dels pescadors de l'Escala,
sí, sí, sí,
que
sí,
actualment és el meu professor de cant.
Ah, carai, mira, veus, sí, sí, ja ho direm en Jaume.
Ell és de Maçanet de Cabrenys i té l'escola... Mm-hmm. de teatre i de cant a Figueres, i bueno, vull dir, has conegut gent important, perquè
sí, bueno,
per exemple tu els del Porbó, ara actual, potser els has vist, però
sí,
en Carles Casanovas, Alfonso,
sí, sí, sí,
Carreras,
carrer,
en Càstor Pérez,
sí, sí, en Càstor Pérez, sí, sí,
tota aquesta gent l'has coneguda.
O el pare de la Sílvia Pérez Cruz, sí, sí, tant, sí, sí, sí. Mm-hmm. Us he vist, us, vull dir que sí.
Doncs mira, ens agradaria cantar alguna peça amb tu.
Bueno, doncs vinc, ho provarem. Sí, jo, si voleu, sí. Sí,
bueno,
jo diré el mateix que dic, que deu sortir com sortir, però bueno.
Sí, doncs... sí, sí, sortir com sortir, i mira,
sí,
els nostres amics oients a vegades els sorprenem. Sí. I avui el sorprendrem una miqueta més, no?
Avui hem estat assajant des de les 9 del matí.
Sí, sí, sí. I... Quasi no m'he esmorzat.
No
quasi.
Hem pogut ni esmorzar, justet, allò d'un entrepà de truita i una cerveseta i un tallat, i després un altre tallat, ha sigut justet, no hem pogut fer plat de forquilla, com ens hauria agradat, no? I perquè amb el Miquel ens ha dit que sí que estava d'acord en cantar un parell de cançons amb nosaltres aquí, i com que aquest programa ja és quasi bé el no sé si és el de final de mes ja, i el de final d'any, o ens queda un altre darrere, però aquest és el 100.
Sí.
Aquest, home, és el 100, eh?
Sí, home, ens queda el 101.
I més endavant, suposo.
Bueno, però vull dir, per acabar el 2025,
sí,
aquesta mitja... quarta temporada que estem fent, ja estem fent programa, Déu-n'hi-do, ja,
quarta temporada, sí,
sí, sí. Mira, han perdut cabell, d'allà...
Jo no gaire, jo, sí, ja no en tenia abans, ja continua ara igual. Bé, doncs hem preparat aquí una mica un parell de veneres, i ara faríem aquella del Llop de Mar del mestre Ramon Carreras.
Molt bé.
I que esperem que tot vagi com ha d'anar, si tot rutlla,
Molt bé. Ho provem, aviam que
tal. Anem a provar, Víctor, a veure què. Li dic al Víctor, que és el tècnic de so que tenim aquí a la ràdio, que està pendent de nosaltres, i ens ha dit, ui, avui heu de cantar, no fotem, si això no pot ser. I dic, sí, home, sí, surti, com deies tu.
I tant, és que és això.
Vinga, va, som-hi.
amb 70 anys a l'esquena, la pipa sempre flor de llavi, contemplant la nit serena, vora la mar s'hi passeja un avi, tota la vida gronxant per la zona, amb son bastó caminant a l'atzar, contemplant la nit serena, s'hi passeja un llop de mar. Quan el temporal i la tramuntana inflava les veles d'un vell bergantí, jo veia aferrat al pal de Massana, cridava ben fort, el mar és per mi. I ara que ja és vell i el vespre no marxa, ja no a la pesca, ja no té companys, només va a passeig i enyora la xarxa, camina feixuc pel pes de tants anys. Quan el temporal i la tramuntana inflava les veles d'un vell bergantí, jo veia aferrat al pal de Massana, cridava ben fort, el mar és per mi. I ara que ja és vell i el vespre no marxa, ja no va la pesca, ja no té company, només va a passeig i enyora la xarxa, camina feixut pel pes de tants anys. Camina feixut pel pes de tants anys.
Tim-pum.
Molt bé.
Moltes gràcies pels aplaudiments.
Molt bé, moltes gràcies per l'aplaudiment, estimats públics.
Gràcies a tots.
Bé, esperem que us hagi agradat aquesta versió a tres... A tres veus hem fet o n'hem fet més?
Sí, no, sí.
Hi ha hagut ratos de tot.
Bé, molt bé, molt bé.
Ens ho hem passat molt bé.
Ens ho hem passat bé, aquesta... Bé, no, no us en aneu del programa, tot i que hàgiu sentit una manera, perquè encara ens en queden dues més. I una d'elles la podran cantar, si ells volen, des de la mateixa ràdio.
Sí, sí.
I tant.
Digues, digues, perdó.
No, de Preti Maria Dolores, no?
Estàvem parlant de les havaneres, no? I què et sembla tu ara el funcionament dels grups d'havaneres? Clar, estem parlant de quan tu anaves amb els camions, que estem parlant dels anys 70, potser, o 80?
No, els 80, finals dels 80.
Finals dels 80, esclar, el món de l'havanera era un i el món de l'havanera ara és un altre.
Sí,
tot
sí,
i que, sí. Tot i que encara queden grups que, com és natural, que han fet els seus 40 anys, els seus 50 anys, els seus 30 anys d'havaneres i mantenen una mica la relació, però han sortit nous grups que han canviat una mica la vanera, no? Per exemple, parlaves abans de la Sílvia,
sí.
De la Sílvia Pérez Cruz, no?
O l'Helena Gabel, també, que n'ha cantat algunes.
També.
De molt bé, vaja. Penso que era l'any passat, que va cantar Vestida de nit, l'Helena Gabel, no, aquest any, l'any anterior.
Fa dos anys.
I ho va fer molt bé. Després ja la Neus Marc, ara en parlàveu precisament, sí. Que jo hi tinc una admiració perquè ho fa molt bé i té un d'allò que em penso que és cubà, el guitarrista. O...
Sí, sí. L'Emilio.
L'Emilio, això
Emilio
sí.
Sánchez.
Sí, sí, vull dir que ho fa molt bé. Jo inclús l'he vist en teatre, que va fer una dedicada al mar, diguéssim, que sortia amb unes onades, com que ella és la Neus Marc, no? Que la vaig veure a l'auditori de Tarruella, si no vaig equivocat, allà a l'Espai Ter. I vull dir, bueno, n'han sortit les anxovetes, per exemple, que hi ha... Hi ha una noia que és filla és descendent de Serenyà, la seva mare, vai. La seva mare és més o menys de la meva edat, la seva mare, sí. Sí.
Ah, tot la seva mare.
La seva mare, la seva mare.
Per un moment, anava a dir, no és el mateix que jo conec, aquest
enxovetes. No, 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 no. No, és una no, jo vaig, deixo el castellà, jo, i com aquests n'hi ha molts altres. Que mateix en Jaume és un home que jo engargolada, i tinc una admiració, perquè és un home que canta molt bé, canta cançons italianes d'aquestes d'això, i a vegades penso que no estan prou valorants aquesta gent, perquè ho fa molt bé. Ho fa molt bé, i esclar, una persona, si ho fa bé, doncs...
Bueno, però a vegades no es tracta de que et valorin, potser la teva valoració és pròpia, vull dir...
Oh, i tant.
I tant se te'n fa, no?, si et valoren no, més no, o menys, perquè no és la teva missió, ni la teva feina.
És que jo
feina.
Crec que tindria que ser així.
Clar.
És tu, si no et valores tu...
Exacte, jo crec que és el primer.
Que et valori ningú més, vull dir, esclar, es tracta... No és, bueno, n'hi ha que poden dir que és egoisme, però jo dic que no. Estimar-se un mateix és la regla per estimar els altres. Si no t'estimes tu mateix, no podràs estimar els altres tampoc. Vull dir que és així.
Això ho hem d'apuntar, ho hem de fer, jo. Això que ens ha dit, si ens estimem a nosaltres mateixos, és la regla per poder estimar els altres.
Això és importantíssim.
Això és important, això. Nosaltres, jo et preguntava per aquests grups precisament perquè abans hem estat parlant un moment de l'Argeu, d'en Jordi Grau, i d'altres grups que tot i que són joves, no massa, però són joves encara, no és que hagin... o sigui, aviam, no és que hagin desenvolupat una manera diferent, sinó que el que han fet han sigut crear una manera diferent, no? Perquè les interpretacions que fan, per exemple, Rajau, no són ben bé clàssiques com podrien ser amb altres grups, no?
Home, perquè hi ha, en principi hi ha una evolució més professional. Hi ha una tècnica aplicada, hi ha una afinació important, vull dir, llavors, doncs, són elements que abans un sabia rascar quatre acords amb la guitarra i dos o tres els agradava cantar i muntaven un grup. Després, si algú era una mica hàbil, feia una veu, dues, aquí i allà. Però ara partim de la base i estem parlant de la Neu Osmar, estem parlant de la Sílvia Pérez Cruz. La Sílvia Pérez Cruz, quan tenia 12 o 13 anys, cantava la Vella Lola amb el seu pare. I a les festes, a la Cala Sant Roc de Calella, doncs, cantava aquesta edat. Però té tot un treball a darrere, formant-se, i de treball, i de investigació musical i tal, la Sílvia Pérez Cruz, i avui en dia, doncs és un projecte musical importantíssim. No només a nivell nostre, sinó a nivell internacional.
Sí, totalment d'acord.
I això, doncs, el món de l'Havanera li ha portat un plus important.
Ja, he de comptar que abans, per exemple, en Paret Blanc, de Beget, no sé ni si sabia llegir, però tocava el violí i l'acordeó, i ell el que escoltava, doncs ho tocava, i perquè aquestes, que parlàvem fa un moment, no?, aquestes cases d'aquest prats d'aquí, Alta Garrotxa i això, era la diversió que tenien aquells carboners i tota aquella gent que hi havia allà, que estaven tot bany pràcticament per aquell mig de boscos, i doncs van un cop a bany, anaven amb un prats allà i feien... Però hi havia un caïdent, un Fonso de Llorona, que és mort, va arribar, té una pedra i tot aquí, anant cap aquí a darrere la Mare del Món, allà enfront de Banyoles, i tota aquesta gent eren gent que no sabien ni el que era un do, ni un sol, ni un fa, ni sabien... En canvi, ara, la gent que ara són de primera divisió, que dic jo, perquè, esclar, que gent tocaven el violí, normalment violí i acordió. Sobretot a la muntanya, aquí, tant la banda de la Cerdanya com la banda d'aquí de l'Alta Garrotxa i aquestes coses. I jo crec que varen fer una labor molt important, aquesta gent, a nivell de la música, perquè aquest en Pere Blanc té una estàtua i tot allà a Beget, allà a la vora del riu, que és allà... perquè ell era traginer, també, vull dir, o sigui, es dedicava també, a més de fer traginer, doncs, bueno, que faven un mocador de farcell, se l'estacaven a l'esquerra i a peu per aquelles muntanyes, vull dir, clar, per distreure la gent.
Que, I a vegades, quan podien, feien contrabando i es guanyaven la vida.
Hi havia el capellà que ho feia, precisament, el capellà Sant Aniol. Que...
No, vull dir, moltes fortunes a Cuba... Sí. I aquí a la postguerra, etcètera, moltes fortunes van fer... Gràcies a això,
Sí.
Bé, i ara li farem també una altra pregunta que jo tenia preparada, una altra pregunta del milió, no? Què en penses d'aquest problema, d'aquesta problemàtica que ha sortit sobre el tema del mestre Ortega i Monasterio i el meu avi en particular?
Mira, la gent que fa música, igual que pintors, igual que els escriptors i això, tots tenen una vena estranya. Si no, no heu de mirar en Bob Dylan, Elvis Presley, Michael Jackson, o sigui, han sigut genis. Ara, després, ja s'ha de separar l'obra que han fet ells, que això és allò, suposo que ara aquest dia ja ho ha dit tothom, això, però jo ho tinc claríssim. Mm-hmm. S'ha de separar l'obra que han fet de la persona. Ell va viure una època que bueno, tot estava ple de clubs per tot arreu, doncs ell segurament que va haver un puesto d'inversió, però, esclar, això jo no hi entro perquè això s'ho hauria de preguntar amb ell, en tot cas, si fos viu. Però vull dir que, esclar, l'obra que ha fet és molt important, aquest home, i és molt maca les lletres. En fet, aquests, n'hi ha una que penso que és de Menorca o per allà, que va fer que és preciosa aquella.
Unes quantes, a Menorca sí. Va ser doncs, l'època més esplendorosa.
Jo aquest home, jo sempre he sigut favorable a que es cantin aquestes cançons d'ell, perquè no tens que... O sigui, ara, per exemple, l'Elvis Presley, per exemple, no? El rei del rock, no? No va pas tenir una vida exemplar. Va tenir, bueno, un home que es va drogar, es va malmetre i tot. Ara, escolta, escoltes cantar i pell de gallina, eh? O inclús els Beatles, doncs en John Lennon han tingut èpoques de n'hi ha Miguel Ríos mateix aquí, no? Vull dir, tota aquesta gent han tingut unes èpoques turbulentes a la seva vida. El que ha sigut intel·ligent ho ha sabut reconduir, i el que no ha sigut intel·ligent doncs s'ha mort. I això passa en totes les professions. Ja, totes les professions.
Creus que s'hauria d'haver...
Que a mi jo mateix hi ha gent, teva anomenada, ja ho sabeu, que si van al club, aquí, sempre que m'han dit això, dic, mireu, vas a un club i hi ha un camió, però al costat del camió hi ha 50 cotxes, eh? Però el camió és el que es veu. Mira, aquí n'hi ha un de... Ho entens? Que, un de tradissa, un d'aquí, un d'allà. Però 50 cotxes no, perquè són anònims. Doncs això més o menys, potser, no sé, la comparació és, no està bé, però vull dir que més o menys el mateix. Contestant la pregunta aquesta de Ortega Monasterio.
Se li hauria d'haver donat tanta importància en aquest tema?
Jo crec que no.
Val.
No, jo crec que no. Jo, a més estic convençut que no, crec que no, eh? Jo crec que no té res a veure una cosa amb l'altra.
Bueno, doncs,
bé.
Cantem la segona que teníem
sí, cantem,
preparada, eh?
Cantem una segona peça
perquè el
que,
temps passa...
Que passa volant i, volant. A més, els hi hem de dedicar també en els oïdors, els hi hem de dedicar una Nadala que hem estat preparant durant tot l'any, perquè ho vam dir l'any passat, el 24, i el Ramon i jo hem estat assajant...
Jo tinc ganes de cantar-la ja, perquè tant d'assaig...
Hem estat preparant-la durant ben bé un parell de minuts. Bé, aquesta altra que anem a fer, com no, és aquella de la vella Lola, no? I qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Tot i que estava... No tregui, eh? Pensava que anaves a treure el mocador.
No.
Ara, bé. Va.
A veure.
Ja sabeu que amb aquesta nosaltres acomiadarem el company que hem tingut aquí avui amb l'entrevista.
Gràcies.
El Miquel Pagès. I... donar-vos les gràcies a tots perquè després fareu la següent.
Vull agrair la deferència que ha tingut en venir aquí amb nosaltres, amb Miquel, amb la Remei, que està aquí en el plató, tot i que ara no es veu, però està en el plató, i dir que actualment ell ja està jubilat de l'activitat professional que tenia i que una de les seves afinions, que és la música, li agrada cantar. Ell canta amb la coral de polifònica de Vilamalla i després també ve a Borrassà Canta, que és un grup de gent que ens agraden les habaneres i la cançó popular.
Gràcies. Vull puntualitzar una cosa. Gràcies a la meva estimada Remei, que ella va que m'hi ha fet entrar amb això, eh?
Molt bé.
Que està aquí. Està
molt
aquí,
bé, ja, molt bé, molt bé.
Sí, perquè jo, bueno, ella em va dir, per què no t'hi puntes? Que, bueno, ho fas bastant bé, em va dir, i bueno, em va animar a anar-hi. I van començar...
Sí, el primer dia...
Però va ser gràcies amb ella, vull dir
que... El primer dia que veu venir allà a la Sala Tramuntana, vam fer una xefla de nassos, eh?
Ah, sí? Aquell dia va ser bo.
Què vols dir que el dia que vingueu aquí a Calella a compartir espai amb els del taller de Baneres, també vindreu tots, també, d'allà a Borrassà, o què?
Sí, home.
Si voleu, sí. Sí, tant, per què no?
Si tot va com ha d'anar, per què no?
Va.
És que es veu que passa, només... Vull fer una puntualització, només. Aquestes coses, abans, com es feia un dinar, alguna cosa, o un sopar, o això, si cantaves, la gent es pensava que havia begut quatre copes, que havies begut quatre copes, no? Es agafava com una mena de cosa, allò que sé, com un sainete, no? Oi, d'aquest ha begut un pèl massa i ja comença a cantar,
contents.
No? Doncs no és això, no és això. La gent s'equivoca amb això. La gent canta perquè està contenta i com es fa una celebració, lògic, però no té res que veure amb haver begut més del compte. és que això no, bueno, és clar, que diguem, hem fet una xafla, no sé, hem fet una xafla, però vas una xafla, fas una copeta i ja està. No, no has de dir una xafla que diu, i t'han sortit tots de canto, que a mi no m'ha passat mai això, gràcies a Déu. No, és que és, ho enteneu, que vull dir, no? Però... amb ambients de més baixa categoria, diguéssim, es qualifica això. Diuen, guaita, aquest ja fotut quatre copes i ja canta, perquè la gent que cantava abans era la gent que, bueno, fotia quatre copes.
Però no sempre, Miquel, perquè no. jo la meva experiència en la meva família és que sempre que ens hem trobat...
Heu cantat?
Perquè teníem una suïssa, l'altra no sé què, i quan ens ajuntàvem a les vacances, a les festes de Nadal, sempre sortia a cantar. Però és que, i després es bevia o mentrestant, no? Però no...
I es pot cantar, no es pot cantar sense veure res, clar, també.
No. O sigui... Jo encara diria més. No fa pas gaire, potser farà tres Nadals. Van haver-hi un parell que, acompanyats de les seves respectives senyores, van anar una estona a un bar de Palamós, molt petitó, i van fotre un merder i una xafla que no sé si encara es recordaran, però alguna copa va anar per terra.
Bueno.
Oi, Ramon?
Sí, home, i no vam quedar malament perquè fins i tot quan ens anaven ens van cridar i ens van regalar unes ampolles de cava.
La pregunta, fa mal algú això?
No.
Doncs si no fa mal algú, tot és lícit. No,
van estar molt bé. Va, vinga.
Molt bé, doncs vinga, va.
Acomiadem el Miquel i farem aquesta de la vella Lola. Vinga. Val?
Perfecte.
Cuando en la playa la bella Lola su lindo talle luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás.
Va tots.
Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, llegué al puerto donde se hallaba la que adoraba mi corazón. ¡Ay, qué placer sentía yo! Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. La cubanita lloraba triste al verse sola y en alta mar, y el marinero la consolaba: no llores, Lola, no te has de ahogar. Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego después
se acercó a mí,
me dio un abrazo y en aquel lazo
a Ràdio Calella podràs escoltar la gent del mar i les habaneres.
Bé, amics, hem tingut el nostre programa d'avui en Miquel Pagès, aficionat a les habaneres i a la música tradicional, com heu pogut copsar. Ara us volíem posar una cançó d'en Jaume Arnella,
en Joan Crosas i en Rafael Sala, que ens ve molt de gust de posar perquè és una cançó que també es pot esbrinar ara pel temps dels Nadals. Ens canten una cançó tradicional catalana titulada El bou i la mula.
Una cançoneta nova, ve la sentireu cantar, treta del bou i la mula, quan se'n varen encontrar.
Quan se'n varen encontrar, quan se'n varen encontrar, quan se'n varen encontrar.
Quan el bou per ses desgràcies a casa seva va anar, en ser al peu de la porta, més de tres quarts va trucar.
Més de tres quarts va trucar, més de tres quarts va trucar, més de tres quarts va trucar.
No sé per quin cap ho prenga, ni per quin cap ho vendré, o bé se n'és adormida, o tindrà algun foraster,
o tindrà algun foraster, o tindrà algun foraster, o tindrà algun foraster.
Ja tenia, obre la porta, li diu, entra, mon marit. Quina por que n'he tinguda, tota soleta en el llit.
Tota soleta en el llit, tota soleta en el llit, tota soleta en el llit.
Ja li allarga la cadira, ai, descansa, mon marit. Diu, vet-en aquí la pipa, tabaco que fumaràs.
Tabaco que fumaràs, tabaco que fumaràs, tabaco que fumaràs.
El carinyo que ara em gastes no me'l solies gastar. Ara te'n conec la maula, que em volies enganyar,
que em volies enganyar, que em volies enganyar, que em volies enganyar.
Amb la llum que ella portava, va mirar sota del llit, i el burro que allí tenia s'estava tot rupit.
S'estava tot arrupit, s'estava tot arrupit, s'estava tot arrupit.
De ganivet se'n tiraren fins a voler-se matar, i l'agul, lo pobre burro, perdó li va demanar.
Perdó li va demanar, perdó li va demanar, perdó li va demanar.
Ai, bou, si tu me'n perdones i si me'n deixes estar, del regiment de Banyoles, te'n faré ser capità.
Te'n faré ser capità, te'n faré ser capità, te'n faré ser capità.
I si et portes com un home, i així com mana la llei, luego et vindrà la patenta per a ser-ne coronel.
Per a ser-ne coronel, per a ser-ne coronel, per a ser-ne coronel.
Bé, hem escoltat aquest, el bou i la mula. I ara també del grup Folk escoltarem del seu històric concert al Parc de la Ciutadella la cançó No Pometes. I amb aquesta cançó, si us sembla, us direm adeu fins la setmana propera.
Que passeu bones festes.
Bon Nadal i bon Cap d'Any.
Amb bona salut.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Thank you. 7 pometes. Anem aixant 6, 4, 3, 2, 1, 0. L'estrofa diu: si mireu el vent d'on ve, veureu el pomer com dansa. Si mireu el vent d'on ve, veureu com dansa el pomer.
Si mireu el vent d'on ve,
Ràdio Calella podràs escoltar la gent del mar i les habaneres.